Aquesta setmana va començar amb una notícia dolenta pel món de la ràdio. El mític locutor Pepe Domingo Castaño ens va deixar diumenge per la nit. Quan una persona coneguda mor, les xarxes socials es solen emplenar de comentaris bonics i carinyosos cap a la persona en qüestió.
Hola, hola. Tiempo de juego. Tenía pensado decir hola secas, pero Manolo Lama me ha convencido, nos ha convencido, de que hoy, más que nunca, en el primer día de la radio sin Pepe, en nuestro primer día de la vida sin Pepe, había que usar su grito de guerra, aunque a mí gritar, Manolo, no me sale. José Domingo Castaño Solar falleció esta madrugada en Madrid de forma inesperada, rodeado de los suyos, y entre los suyos estaba Paco González, representándose a sí mismo, a todos los del equipo y, por supuesto, a todos vosotros, a todos ustedes. Y comprenderán que hoy Paco esté donde tiene que estar. A la familia se le ha ido el padre, el abuelo, el hermano, el tío. A nosotros, la familia radiofónica, se nos ha ido el amigo, el compañero, la cabeza, el pegamento, el referente de cómo trabajar para vivir y no al revés. Y a todos se nos ha ido la leyenda. Porque parecía que nosotros se lo decíamos así un poco en plan de cachondeo, leyenda. Y parecía que a él le ruborizaba mucho porque en él se daba una extraña mezcla de estrellato, de humildad y de generosidad. Pero nosotros no lo decíamos de cachondeo y él lo sabía. Pero hay cosas, sobre todo los piropos, que son los demás los que te tienen que decir. Una frase muy de él. Hay que ser muy grande, pero muy grande, para trabajar creando en 7 décadas diferentes, que se dice pronto, en formatos diferentes y hacerlo siempre con éxito. ¿Escritor, recitador de poemas o de prosa en la radio? El mejor. ¿Locutor de Radio Fórmula? El mejor de su tiempo. ¿Radio Magazine, Radio Espectáculo, Radio en la Calle? El mejor. ¿Televisión? Ahí queda, un programa para la historia. ¿Cantante y compositor? Ahí quedaron temas que son himnos generacionales, sobre todo de las generaciones de nuestros padres. ¿Un libro? Un bestseller. Pero Pepe era radio, sobre todo radio, y era Tiempo de Juego, y era la voz de la publi en Tiempo de Juego. Junto con Joaquín Prat en la SER creó un género que convertía algo que a veces podía parecer una cortada de rollo en parte indispensable del programa, su ritmo y su lenguaje. Luego ya lo exprimió hasta la última gota. Lo que hacen los genios, vamos. No hace mucho, en una sobremesa de las que tanto le gustaban, me preguntó si yo en el futuro me veía más haciendo su rol o el de Paco. Y yo le contesté que bastante tenía con ser Erifrade y ser merecedor de compartir la antena con ellos. Pues hoy, querido Pepe, admirado Pepe, añorado Pepe, a Erifrade y a todo el equipo, los que hemos compartido algo de tu tiempo, nos toca hacer la faena radiofónica más difícil de nuestras vidas. Leyenda, estas 2 horas de radio que vienen son solo para ti. Este tiempo de juego, luego también con sus motores, sus goles y sus canastas, es para ti, porque es la vida. Aunque la radio y la vida nunca, nunca, nunca podrán ser lo mismo sin ti.
Així començava el primer Tiempo de Juego a la COPE després de l'enrenou que va haver amb aquesta colla de periodistes que formaven part del carrusel de la SER. Això ja queda molt lluny i tampoc ho recordaré, però aquesta veu va omplir les xarxes socials dilluns recordant a Pepe Domingo Castaño i agraint-li tots els anys de ràdio que ens ha donat. Deixem això a una banda i anem a una entrevista que ha fet saltar alguns polítics.
Hi va haver un cop d'estat, el 23F, que ningú es pot creure que això va ser un cop d'estat del senyor Tejero. Encara, potser encara hi ha alguns innocents que es creuen això.
Vostè creu que el rei estava darrere, per exemple?
Home, jo crec que els socialistes estaven darrere.
Sí? Del 23F?
I tant.
Sí, eh? Per frenar el desenvolupament autonòmic.
Bueno, és el que va passar. És a dir, què va passar? Pues es va acabar el 23F, escolta, es va canviar el govern, i què va fer el primer el Partit Socialista? Pues la LOAPA.
Sap que s'enfadaran, amb això que està dient molts dirigents.
Bueno, ja ho saben. Ja ho sé, diran que estic gagà, que estic gran, que dic coses, però però és evident.
A veure per on comencem. Ell solta que el 23F va ser cosa dels socialistes. L'entrevistador li pregunta, sí, eh? I ell segueix ferm amb la seva idea. Després li diu, sap que s'enfadarà, noi? I tant, si es van enfadar, o no tant. Salvador Illa publicava a Twitter, coneixent el senyor Xavier Trias, la sorpresa és encara més gran. Una afirmació totalment desafortunada, sense sentit i dolorosa per als socialistes, que sempre han lluitat per la democràcia en aquest país. Li demano que rectifiqui. Per acusacions més petites, n'han muntat de més grosses. Però bé, què hi farem? Ja sabem com van les coses en política i a Twitter, que els comentaris de totes dues publicacions no es van quedar a curs. Alguns fins i tot li diuen a ella que Felipe González ja deixava caure alguna cosa en un acte de presentació d'un llibre. Deixem-nos de polítiques i coses sèries i anem a l'UBO. La llauna de sardines, perdoneu, el nou Santiago Bernabéu segueix sent viral a les xarxes. Dels típics memes dels que demanes per AliExpress el que t'arriba, les mil comparacions amb llaunes, cistells i un gran, etc., arriba això.
¿Esto qué es?
Ori, que no está acabado.
Que le falta yeso,
le faltan muchas cosas, por ejemplo, que esté recto.
¡Que está recto!
Hombre, por favor, póngase aquí, Diego, tú lo ves recto.
¿Te estás riendo?
Que no, tío, si esto es una vergüenza. Voy a volver a...
Ori, estás siendo víctima de tu desconocimiento. Las construcciones tardan en asentarse 5 años de toda la vida de Dios, nos guste o no.
Y en la naturaleza no existen las líneas rectas.
Vale, vale, está rectísimo. ¿Y todos estos huecos? ¿Y el trozo que falta hasta el techo qué?
Ventilación, si es por ley.
Mira, Mauri, yo mañana te traigo la muestra de color.
No, mañana quiero aquí 2 tabiques perfectos, rectos, lisos, enyesados y pintados del mismo color que el resto de las paredes.
Aquí no hay quien viva, ens ha deixat molt material per utilitzar amb qualsevol cosa que passi, però no em digueu que no està ben trobat. Igual és el que va dir el Florentino Pérez quan el va veure acabat, però bé, no em queixaré molt que el Camp Nou oloro que va pel mateix camí. Però bé, ara fiquem-nos en coses serioses. Què ha passat aquesta setmana a les xarxes del Connectats? Doncs la publicació amb més interaccions ha estat l'entrevista a la psicòloga terrassenca Ivet Castro, que ens va explicar què és la síndrome postvacacional. Però això no és tot, sinó que també podeu recuperar el primer Coses d'Antes, que va repassar la trajectòria de la Maria Teresa Campos. Al balanç de la temporada de teatre vam conèixer que el sexe, les malalties prèvies o el nivell d'estudis són factors de risc de patir i recuperar-se de la Covid persistent. Santi Rius, creador del blog Records per Terrassa, ens va explicar la història del convent de les Josefines. I vam poder parlar amb la Paula Ramírez, nadadora artística de la selecció espanyola. També podeu recuperar tot això i seguir-nos per Facebook i a l'Instagram connectats a la xarxa. I així no us podreu perdre res. Si sou del Girona o no, però teniu mascota, ara teniu la possibilitat de fer la sòcia del Girona per 10 euros. Això, més que una curiositat, sembla una falca publicitària, però no. El Girona Club de Futbol ja fa temps que és un club pet friendly. Les presentacions dels jugadors ja es fan amb la canya, la mascota oficial del club. És un Golden Retriever de color beige moníssima. Això sí, si teniu 2 mascotes o més, heu d'escollir quina és la vostra favorita, perquè només en podeu fer sòcia a una. Això és com triar entre el papa i la mama, encara que potser n'hi ha que alguns ja tenen ben clar qui serà. Ara només falta que ens deixin portar a la mascota al camp, que aprofito i faig la crida a tots els clubs de Catalunya i del món sencer a que facin el mateix. Jo vull anar amb la meva mascota a veure el partit. Això sí, s'haurà d'anar amb compte, perquè si arriba a saltar el gos o el gat al camp a córrer darrere la pilota, els partits duraran molt més del que estan durant ara. Dijous es va estrenar la 4ª temporada de Sex Education.
Hi, I'm Otis Milburn and I am incredibly awkward and I struggle with public speaking. And I am also a bit of a mess. I didn't kiss anyone until I was 16 years old and I've had problems wanking and fingering. I suffer from anxiety and I feel misunderstood a lot of the time. I've had my heart broken by people I like and I've hurt people who like me. So... I am a mess, but I think all teenagers are, and I think that's why it's so important that we can talk.
Just send her your dick.
Shut up.
Just send it. Root to tip.
qui no hagueu vist les tres temporades anteriors com jo, us explico una mica de què va. Otis és un adolescent insegur que té resposta per qualsevol dubte sobre sexe gràcies a que la seva mare és sexòloga. Una companya de l'institut anima el noi a que obri una consulta sexual a l'institut i a partir d'aquí es va embolicar la cosa. Ara, a la quarta temporada, l'Otis i l'Eric s'han d'afrontar a un altre repte, anar a un institut nou que està a un altre nivell. Si els protagonistes de la nostra sèrie es pensaven que eren progressistes, aquest institut els supera i de bé. L'Otis ha d'obrir un nou consultori i, com a tota sèrie d'adolescents, els hi passarà de tots colors. Per tant, si no heu vist les altres temporades, ja podeu córrer a fer-ho. I si ja les heu vistes, a Netflix ja està la quarta temporada amb 8 episodis. Seguim, perquè dijous Shakira va treure cançó. Es titula El Jefe i col·labora al grup mexicà Fuerza Recogida. Sembla que ja es va oblidar de Piqué, però no de la seva família, perquè ara el que li ha tocat rebre és el pobre pare del Piqué. Hi ha un moment que la Shakira diu «Pero ahí sigue mi suegro, que no pisa sepultura». Es veu que era l'únic que quedava de la família sense rebre. Això em fa pensar que si la Rosa Peral demana que Netflix li pagui drets per la sèrie, igual als Piqué també li poden demanar alguna compensació a la Shakira pel que porta guanyat a costa d'ells, no? Però bé, això ja ho deixo per a ells. El sogre no ha estat l'únic que ha rebut, sinó que l'Ali Melgar, la cangur dels fills de la Shakira, el Milan i el Sasha, també surt a la nova cançó quan es diu «Para ti esta canción que no te pagaron la indemnización». I nosaltres ens tornem a trobar divendres que ve amb el proper Connectats a les Xarxes.
Cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un café de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes Benz me tiene de recluta, el mujico de puta. Yeah.
Estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario. Tus caros, la mentalidad, solo te falta el salario.
Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero follo menos con cura.
Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura.
Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes Benz me tiene de recluta. El mujico de puta, el mujico de puta.
Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en la Mercedes Benz te tiene de recluta. El muy hijo de p...
Estoy soñando con irme del barrio. Tengo todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo me falta el salario.
Para ti esta canción que no te pagaron la indemnización.
Como siempre.
Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario.
Justo es caro la mentalidad. Solo me falta el salario.